La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 28 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que tanca l'aixeta quan l'ha de tancar. I qui ho entengui, doncs que ho entengui, i ja està. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, i el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, també, com sempre, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui aquesta secció torna a obrir plana pels consells de Lifestyle. Teniu problemes per dormir? Si és que sí, quines solucions hi poseu? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de diners i amor, a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia sabrem si la gent del carrer fa més cas al cap o al cor. Molt atents i molt atentes, perquè serà una batalla molt intensa. En parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia. Ella és Calamanda Vila, coordinadora del grup de treball de psicologia comunitària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca crònica negra als nostres crims, o gairebé.
I avui el doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, ens explicarà el cas de la balena blava, una sèrie de reptes perillosos que es van començar a popularitzar a través de les xarxes socials.
I ara de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Els actors Francesc Marginet i Edu Lloberes, que ens venen a presentar una obra que ja és una de les sensacions de la temporada teatral a Barcelona. Tots eren fills meus, d'Artur Miller, dirigida per David Selves i protagonitzada per Emma Vilarassau, Jordi Bosch, Edu Lloberes, Clàudia Benito o el mateix Francesc Marginet. Fins a quin punt els joves poden arribar a canviar el món? En parlarem amb dos actors de luxe per una obra de luxe que representa aquests dies al Teatre Lliure de Montjuïc.
I ja ho sabeu, que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, avui 28 de febrer és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Aquestes malalties afecten 5 persones de cada 1.000 habitants. N'hi ha entre 100.000 i 8.000 malalties rares, que són molt variades i que poden afectar qualsevol òrgan o sistema del cos. Nosaltres en volem parlar amb Noa Aigón, activista per les malalties minoritàries i afectada per set d'aquestes malalties, i doctor José Hernández, coordinador del programa Clínic Malalties Minoritàries de l'Hospital Clínic.
I a l'hora de l'última hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Com cada dimarts, Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal seran a la nostra caravana per passar una bona estona. Amb elles també parlarem del temps que està fent aquests dies, però precisament acompanyades de tot un expert en meteorologia i una de les cares més reconegudes de TV3, com és Eloi Cordomí. I acabarem el programa parlant amb elles de tecnologia i anant cap al Mobile World Congress per saber què s'hi cou.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs a veure, si ahir vaig estalquejar Francesc Marginet, avui no ho podia tornar a fer.
Clar.
Així que he estalquejat el seu company, l'Edu Lloberes. I, si us plau, posem una mica d'atenció amb el tema de les biografies, perquè em posa una miqueta dels nervis, ja.
Ai,
ja me n'estic cansant.
Ui.
Ja sé que
ui,
Edu
ui,
Lloberes...
Ui, estàs emprenyat avui,
sí, sí, sí.
Molt violent, eh?
Ja sé que Edu Lloberes ha fet mil i una sèries i pel·lícules, però cal posar-les totes i cada una d'elles a la seva biografia?
Sí.
Que si Smiley, que si Lo Hubiera Sabido, Intimidad, The One, ull, perquè ha fet una sèrie en anglès, o sigui, no estem parlant de qualsevol, eh? Vaja, que el podríem classificar en temps de Disney un xico Netflix. Però va, anem al gra, perquè... Molt bé, José, molt bé. Perquè això que us explico de les sèries no només ho té a la biografia, sinó també a les seves primeres fotos que estan fixades a l'inici, que són també dels rodatges d'aquestes mateixes sèries. I podríem dir que el seu Instagram és estrictament professional, bàsicament perquè no hi ha fotografies fent roqueries o bogeries. Tot és molt quadriculat. Això sí, he de dir que hi ha una publicació al seu Instagram del rodatge de la sèrie Intimidad, on apareix amb tatuatges, i he de dir que, ojo, Li queden molt bé els tatuatges, la veritat. Ara bé, la fotografia que té del 19 de juny del 2019... Edu, per què vas decidir repartir-te el zero? Us he de dir que no li quede gens bé.
Ho va fer el mateix dia que tu vas decidir...
Tenyir-me de rosa.
Tenyir-te de rosa?
No.
Val.
A veure, que per gustos colors, eh? Però a mi, per exemple, no m'agrada. Millor un bon tupé, com el que porte, o amb els cabells ben llargs que portava el 2012 quan va anar al festival Coachella i semblava un jugador de futbol americà al 100%. Sí, he de dir al seu favor, però que els anys no li passen factura i que té la mateixa cara i sembla que el cutis també. Així que està més que aprovat.
Explica'ns el teu toc.
Doncs mireu, ja que estic una mica encostipat, he trobat adient explicar-vos que ho passo molt i molt malament, perquè abans del Covid i tot, jo perdia l'olfacte, o sigui, part de l'olfacte i part del gust quan em constipava, no?
Sí, home, si et tapa el nas, perds l'olfacte, no?
Sí, però el tema del gust la gent no ho entenia massa. I si ho heu passat, sabeu del que estic parlant, perquè et dona una impotència menjar i no notar res, que en aquest és el meu estómac, doncs decideix tancar-se en banda i no menjar tot el que normalment menjaria. No? És a dir, que menjo, però no el disfruto.
I odies la gent que...
Doncs mireu, i avui em poso molt reivindicatiu.
Encara més?
Sí, i disculpeu que ho faci, però avui al matí al metro venia llegint una nova notícia del cas Sallent, que ara surten nous casos de bullying en el mateix centre, i n'estic una mica fart de la gent que fa bullying, perquè
sí,
al final, i a mi m'ha costat anys adonar-me'n, a mi també me n'havien arribat a fer de bullying. I des d'aquí vull dir que espavileu centres educatius, que sé que és difícil adonar-se'n, perquè són nens i nenes i saben com amagar-ho, no? Però que hem d'estar al cas i estar al 100% de tot. I ho dic, que costa adonar-se'n, perquè jo quan estava, per exemple, de monitor en un col·le i en un institut, a un nen que jo tenia a la classe li feien i jo no me n'adonava. I des d'aquí vull reivindicar això, que sisplau, fem tot el possible perquè els nens i nenes doncs, no pateixin bullying.
Vam aplaudir, sisplau?
Sí. Va.
Andreu. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs és molt difícil que alguna cosa et faci feliç amb aquests dies i amb els temps que fa, no? Però mireu, ahir la meva companya de pis em va fer molt feliç perquè quan vaig arribar al pis m'havia fet un caldo i és el millor que et poden fer quan estàs constipat, la veritat.
T'havia fet caldo, la teva companya de pis?
No.
Sí,
m'havia fet un caldo.
Val. Propòsit d'ahir, què?
Doncs em sap greu, però clar, ahir anant a dormir a les 7:30 de la tarda, doncs com podreu imaginar, doncs no he fet res.
A 7:40 vas anar a dormir?
Sí. He dormit 12 hores. Només em vaig aixecar del llit a 9:45 de la nit per menjar alguna coseta i tornar a dormir.
Mare Déu.
Sí. Així que el propòsit d'ahir ho intentaré fer avui, que és passar-me les fotografies del mòbil a l'ordinador.
I nou propòsit que s'hi suma el d'ahir?
Doncs com que avui he passat bastant del tema del concurs de tàpers, demà intentaré portar alguna cosa feta per mi, perquè, i ara us en riureu, no? Però li vaig demanar a la meva àvia bolets per fer un risotto de bolets, ben bo, però que, òbviament, ahir a la tarda, doncs, no vaig fer.
Veus?
Perquè es tarda un temps a fer un risotto.
Per cert, tàper guanyador, la Núria, eh?
Sí, home, jo diria que sí.
Amb aquells macarrons amb salsa de bolets,
sí.
Parmesà.
Boníssim,
i una bona hamburguesa allà al mig.
Hamburguesa amb formatge, també.
Molt currat, Núria.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I com sempre, també en aquest programa, totes les informacions que no hi caben en un informatiu normal, que ens les porta Núria Ros i la seva cara B. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs avui la cara B comença amb una gran pluja de diners. Ja està, eh? Com sempre, per posar context amb aquestes cançons tan divertides...
Avui no diré que es cotre, que Abba m'agrada.
És bona aquesta. Sí. Només faltaria que diguessis això. Us poso en situació. Avui us vull parlar de la model Jane Park, una jove escocesa de només 17 anys, que, atenció, va guanyar el màxim premi de l'Euromillones el 2013.
Compte.
En total, gairebé res, eh? Va guanyar 1,2 milions d'euros.
Mare, diu.
Gràcies a aquest popular sorteig, i ho va guanyar abans de fer la majoria d'edat. Una tia amb sort.
Sí,
no?
Clar.
Perquè, quan hem dit...
1,2
milions. Sí, quan encara no tens 18 anys...
1,200.000 euros.
Perdona.
Sí.
Però, alerta, perquè sempre hi ha un però en tot això. Sabeu allò que diuen afortunat en el joc, desafortunat en l'amor?
Sí.
Doncs vindria a ser el cas d'aquesta jove model. Val? Si anem a l'inici de tot plegat, des que aquest cop de fortuna va canviar la vida de la Jane, Doncs la jove no va parar de declarar a través de les seves xarxes socials lo malament que li anava en el terreny sentimental.
Vaja.
Sí? Tan malament li anava i tant li preocupava que molta atenció perquè la model va arribar a oferir una paga, entre cometes, anual de 68.000 euros
compte
als homes que volguessin fer-li companyia. Què? Com us quedeu?
Home, espera't que hi vaig.
Oh. Ho sabia, Andreu.
Escolta'm, 68.000 euros per fer companyia.
Sí, sí.
Quasi res.
Ja, en fi. I encara hi ha més, eh? I és que la model, convençuda de la seva proposta, doncs va decidir llançar una pàgina web a la que qualsevol home es pogués inscriure com a futur candidat per ella. Això sí, hauria de tenir algun requisit, com és que l'acompanyés a beure vi i a sopar, i només per això ella li oferia el sou anual de 60 lliures. Perdona. No.
Escolta'm.
Per anar a beure vi i a menjar...
No, no, jo també
hi vaig, eh?
Sí, sí. Molt bé.
Home. I res, sento dir-vos que en la notícia en qüestió, on he llegit la història, doncs no especifica si va trobar el seu príncep blau en aquell moment, però tot apunta que no, perquè en una entrevista recent la mateixa model assegura que ara mateix no té cap il·lusió i que ha decidit centrar-se en ella mateixa, tot dient que el 2023, és a dir, aquest any, serà el seu any, que se sent feliç i que això és l'únic que importa.
Veus? Oh, i tant, clar.
Per tant, quina és la reflexió, la moraleja que ens deixa tot plegat, tota aquesta notícia que publica avui La Vanguardia? La primera, que no necessitem a ningú per sentir-nos complets ni completes.
Ara, molt bé.
Vale? Que el més important és estimar-se un mateix per després què? Poder estimar els altres.
Sempre.
I la segona, que els diners no porten la felicitat. Perquè t'ho ha demostrat aquesta dona. Guanya 1,2 milions
sí,
d'euros
sí,
i no és feliç. Però que plorar en un Ferrari tampoc està tan malament.
Millor que plorar en un Twingo.
Exacte.
Això és
així. I ja està. S'havia de dir i s'ha dit.
Què més?
Seguim, perquè ha arribat el moment dels trucs de Lifestyle.
Que bons, eh?
Realment, d'aquesta cançó només heu de rescatar Les noches enteras sin dormir.
Ah, m'ha costat,
això,
eh?
Us podeu imaginar que els consells avui són per tots aquells i aquelles que tenen problemes per dormir.
Mira, m'hi apunto.
Sí?
Un dia més.
Tu tens problemes per dormir. Tu, Andreu?
Jo també he de dir, l'únic que aquesta nit no.
Ah, anava a dir, 12 hores,
aquesta nit no, no ha sigut el cas. Tu, Nino?
A mi també em costa dormir a vegades, eh? Sí, sí,
com
sí.
Estem? Tu
sí.
També?
No.
No. Ho ha dit
ell,
amb... No.
Ell dorm.
Bé, doncs atenció, perquè això sí que afecta moltes persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 40% de la població dorm malament o pateix algun trastorn del son.
Sí, sí, és greu.
El més habitual quin és? Doncs l'insomni, que pot ser crònic o transitori, però també n'existeixen d'altres com les apnees, el síndrome de les cames inquietes o el sonambulisme.
Uh-huh.
Val? Llavors, això s'havia de dir perquè el 40% de la població és una dada
sí,
gran.
Preocupant.
No? Dit això, avui us porto alguns consells per ajudar-vos a dormir quan toca i no estar menjant sostre, més conegut com el teletecho de tota la vida.
Teletecho?
Sí, no havies de sentir a dir mai.
Però m'ha agradat molt.
Sí, la meva parella sempre ho diu.
Sí?
Diu, mentre tu dormies jo estava teletecho. Passàvem d'una sèrie en blanc a una altra sèrie en blanc.
Està molt bé, això.
Doncs res, consell número 1 que segurament a vosaltres, a l'equip de la caravana, us servirà. Obligar-se a quedar-se despert. És a dir, pot semblar una contradicció, però no ho és. Val? I és que a vegades fem tant d'esforç per adormir-nos que aquest esforç ens genera ansietat. No
ara.
Us ha passat mai
sí,
a vosaltres, això?
I anar donant voltes, tu.
Exacte. Sí. I no ho dic jo, de fet, un estudi de la Universitat de Glasgow va demostrar que els pacients instruïts per acomodar-se al llit sense tancar els ulls acaben adormir-se abans que els que anaven al llit amb la intenció de tancar els ulls i dormir. Per tant, aquest primer consell heu de saber que forma part de la coneguda psicologia inversa. Ens agrada aquest concepte. I no és una solució a llarg termini, però sí que ajuda a trencar amb l'espiral de l'ansietat per no dormir. Per tant, el pròxim dia que us trobeu que no podeu dormir, què heu de fer? No obligar-vos.
No, no, està tranquil, no?
Sí.
Sí.
Val?
Ara.
Vinga. Seguim. Consell número 2. Aixeca't i fes alguna cosa durant 10 minuts. És a dir, que esteu al llit i esteu fent teletecho? Doncs no. No, no, no us quedeu al llit, val? Si us desperteu, per exemple, a la meitat de la nit, no, i no feu res més que donar voltes, doncs els 15 minuts màxim d'estar desperts us heu d'aixecar. Sortiu del llit i feu alguna activitat intel·lectual o manual. Això sí, sense utilitzar pantalles, perquè les pantalles no ajuden, eh? El més important és que el llit sigui només un espai reservat per dormir.
Bueno, molt bé. Veus? Jo això ho faig, eh? Jo em llevo.
Et lleves?
Sí, si no
puc
dormir...
I què fas, per exemple?
Donar voltes, si cal. M'és
igual. Bueno, mira,
podries cuinar el tàper.
Exacte.
Del dia següent. Mm.
No, perquè això ja et desvetlla massa.
Sí?
Sí,
saps?
Sí.
Jo aprofito per anar al lavabo, omplir-me un got d'aigua, ja està.
Val, està bé. Bueno, és...
són opcions. Sí.
En el número 3, poseu-vos el rellotge, i ara us explicaré el perquè, sota el coixí i el mòbil el més lluny possible. Això sí, que escolteu l'alarma, que si no després ens adormim. El més important és que quan intenteu adormir-vos i no podeu, doncs no mireu l'hora cada 2 minuts. Val? Perquè això provoca que la teva ansietat creixi, així que fora rellotge i qualsevol dispositiu que ens pugui indicar l'hora. A veure, jo personalment no em posaria el rellotge sota el coixí, però com ho diuen els experts, doncs mira, jo us ho dic. Val? Consell número 4, refredeu la vostra habitació.
Refredar, encara més.
Complicat dir-ho aquests dies que fa tant de fred, però és que la temperatura del nostre cos contribueix a regular el nostre rellotge biològic. Sabeu aquest concepte de rellotge biològic?
Sí.
Doncs segons la Harvard Medical School, quan t'estàs adormint, la temperatura corporal baixa per facilitar el nostre descans. I, per tant, el secret estaria en les habitacions. Atenció a 3 conceptes. Còmodes, fresques i fosques. Mireu que senzill. La foscor contribueix a la fabricació de melatonina. Us esteu adormint, eh? Bueno, mira, doncs objectiu.
Era la intenció. Sí.
Per què us dic còmodes, fresques i fosques? Perquè la foscor contribueix a la fabricació de melatonina. I aquesta informa el nostre rellotge intern de que és hora de dormir. En aquest cas, què passa? Que la melatonina refreda la temperatura interna i aconsegueix el seu punt més baix entre les 2 i les 4 de la matinada. No és complicat?
No.
A veure, tampoc cal que us glaceu de fred, no?
No,
a l'hora d'anar a dormir.
Una mica fresc i ja està.
Vosaltres sou dels que podeu dormir si no està tot tancat?
Sí.
Uf.
Quan m'adormo...
Sí, ha d'estar tot tancat.
Ui, tant.
No té per què.
Ui, per mi ha d'estar tot a les fosques.
La meva
pregunta és, ha d'estar tot a les fosques?
No.
Per mi
no.
Si dormiu bé? Doncs és molt important que hi hagi foscor, perquè això potser és un factor que no us deixa descansar bé.
Ah, veus?
Sí, clar.
Des del que hi va a Barcelona, que hi ha tanta contaminació lumínica.
Habitacions còmodes, fresques i fosques.
Val? Apuntat.
Vinga, en el número 5, i aquí obrirem un meló important. Sisplau, no us traieu els mitjons per dormir.
Ai.
Ah, sí, bueno.
Què?
Escolta,
diguis això.
Sí.
No, bueno.
I és que no ho dic jo, ho diu un estudi recent publicat a la revista Nature Medicine, que diu que tenir els peus i les mans calentetes és el millor indicador de que t'adormiràs ràpid.
Sí, home, però és una mica lleig.
Escolta,
no,
nois, us queixeu molt avui.
Ai, llavors que hem quedat, que ens hem de treure els mitjons.
Ai,
no.
Jo he de dir que dormim.
No, que has de dormir amb mitjons.
Vale.
No ho faig, eh?
Tu dorms amb mitjons?
Algunes vegades sí.
Ah? És que a mi m'agrada notar els peus una mica fresquets.
A mi també.
Saps? Sí.
Jo sóc de les que em poso mitjons quan estic al sofà i llavors entro al llit i indirectament, com es diu ara? No em surt la paraula.
Inconscientment
me'ls trec, perquè em dona gust treure'm els mitjons.
Sí.
Però clar, jo personalment no tinc cap mena de problema a l'hora de dormir-me, per tant, aquests consells a mi em són igual.
Puc donar un 6è consell?
Sí, és que n'hi havia molts més i abans d'acabar volia dir que us prometo una part 2, si us ha interessat, que
sí,
no sé.
Sí.
Per això, per si no serveixen, doncs n'utilitzarem uns altres.
Doncs mira, 6è consell, no tingueu gat.
Ai,
bé.
Mira.
Sí.
No deixen dormir.
O hàmster, que tampoc.
Hàmster?
Hàmster.
Hàmsters.
Són nocturns,
sí.
Sí, doncs sol
passar amb la roda. Soroll,
saps?
No ho sabia, això.
Sí, hiperactius per la nit, mare meva.
Ai, Déu meu.
Bueno,
ja està.
Doncs avui el lifestyle era sobre dormir.
M'ha agradat.
Ens hem dormit una miqueta.
Jo provaré. Esperarem la per 2.
Jo provaré això de l'habitació fresca.
Sí?
Sí.
Amb aquesta temperatura i constipat, eh?
Sí.
Ideal.
Bé, sí.
Mira, comença per una habitació còmoda
i fosca.
I llavors ja quan pugin les temperatures, fresca.
Clar. Val. És així. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Brian May. És que el roquer de Queen ha confirmat que ja hi han hagut algunes, atenció, conversacions per fer una seqüela de la pel·lícula biogràfica Bohemian Rhapsody. El músic de 75 anys ha confirmat que s'ha parlat i molt de fer una segona entrega, que el que faria seria continuar la història de Queen i que a ell mateix li encantaria tornar a treballar entre l'elenc. Recordem que la cinta del 2018 va estar protagonitzada per Rami Malek com a l'extravagant líder de la banda, també per Ben Hardy com a Roger Taylor i Joe Mazzarello com a John Deacon, entre molts altres, i explicava la història dels primers anys de Freddie fins a la creació de Queen. En aquest cas, la pel·lícula va narrar el seu ascens a l'èxit, com es van tensar les relacions dins la banda i com es va culminar amb la seva actuació llegendària amb l'espectacle benèfic el 1985, celebrat a l'estadi de Wembley. Un gran èxit de pel·lícula, tant en taquilles com per la crítica, que ara podria tenir una continuació. Per tant, jo crec que molt bones notícies. Per tant, a l'espera de saber-ne la confirmació confirmació oficial, us deixo, per mi, amb una de les millors cançons de la història, sí, aquest Bohemian Rhapsody.
Per cert, que si té continuació aquesta pel·lícula, podria acabar aquesta pel·lícula a Barcelona.
Ah, clar.
Amb aquella banda sonora que es va posar pels Jocs Olímpics.
És veritat.
Sí, veuríem, veuríem com acabaria tot plegat. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Piccolo.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, no som Freddie Mercury, però
no,
sí som
ni de conya.
Reporters intrèpids. Sí, som reporters intrèpids, sobretot tu, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, i de la ràdio en general en català, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Doncs mira, Joan, la pregunta del dia d'avui és senzilla.
Sí?
Sí, dos punts.
Ai.
Et consideres una persona racional o una persona passional?
Ah,
És a dir, qui sí, no ho hagi entès, sí, jo crec que s'ha entès, sí. Però si no ho heu entès, fas cas al cor o al cap?
Ah, bàsicament. Sí, sí, de clar.
Tot plegat bé perquè fa poc, més d'una setmana, que en Carlos Alcaraz, tenista de 19 anys de Múrcia,
sí,
va guanyar a Cameron Norrie a la final de l'Argentina Open, convertint-se en el tenista més jove en guanyar en terres argentines.
Molt bé.
I què va dir? Quin és el seu secret, segons Alcaraz? Doncs tres factors. Diu, creo que tanto la cabeza como el corazón y los... pip... se necesitan para ganar un título. ¿De acuerdo? diu, todas por igual, y hay que tener las tres, bueno, hay que tener las tres para levantar un trofeo,
la
¿vale?
La tercera eren els baixos, eh? Perquè no hi
sí, com el coratge, diguem, vale. Eh? I...
Coratge dit, però en col·loquial.
Sí, exacte. Vale. I diu, intento trabajar día a día en cada entrenamiento el nivel mental, ¿vale? O sigui, tot això ho intenta, saps? Allò vale. De mente sana, incorpore sana, sí. Saps? Tot això, doncs més o menys és una miqueta aquesta la tècnica que fa servir Alcaraz, d'acord? Vale. I clar, a mi, persona de mil preguntes, eh? Sí. Em surt pensar, espera't que amb 19 anys aquest noi ja té l'equilibri entre ment i cap. I cor, perdó.
I cor, sí.
Com pot ser? Perquè aquest equilibri és, mare meva...
19 anyets, la criatura, eh?
Exacte, 19 anys. I després em plantejo, la gent també té aquesta capacitat o les persones són més racionals o passionals? Saps? Com dos bàndols.
Sí.
Llavors, clar, avui farem una batalla entre el cap i el cor.
M'agrada.
T'agrada, eh?
Sí.
I entre les persones que són més impulsives, passionals, i les persones que són més racionals, més conegudes com a cap quadrades, que moltes vegades els hi han dit a
sí
les persones
sí.
Racionals, que són cap quadrades. Joan, tu què et consideres, passional o racional?
Jo em considero estrany.
No. Per què? Per què?
Perquè jo sóc molt passional,
sí.
Però ho intento racionalitzar tot.
Cosetes, eh? Sí. Jo també sóc molt racional, perquè això és ser racional, em
sí,
sap molt
sí.
De greu dir-te. Tot i que m'encantaria ser més passional, que vindria a ser com vale. El que estaves dient.
Jo no em deixo anar, no em deixo anar.
En moltes ocasions m'agradaria doncs, deixar-me anar, saps? I no tenir tant aquest sentiment de control, no? I més aviat l'adrenalina, no? Sentir això de tirar-se al buit, sense saber què passarà. Vale. Doncs donem pas en primer lloc a la gent passional. ¿Vols escoltar-los?
Sí, tant.
Coneguem-los, vinga.
Más pasional.
Pasional, 100%.
Sin dudarlo, ¿eh?
Sí, claro, que sí, porque soy muy pasional, yo.
Sí, ya lo hace todo con mucha pasión.
Sí, 100%.
¿Sois familia?
Sí, madre e hija.
Madre e hija, ¿eh? Vale, ¿y la madre qué es? ¿Más pasional o más racional?
Bueno, en general soy pasional también.
Pasional, 100%.
Pasional, a tope.
¿Los dos?
Sí.
Vale, ¿sois pareja?
Bueno.
Algo raro, vale, sí.
Un poco triste.
¿Y los dos pasionales, eh?
Sí.
Vale, mucho. ¿Por algún motivo en concreto o...?
La vida està per vivir-la.
Claro que sí.
Jo crec que soc passional. Sí, o sigui, passional tipus irracional. O sigui, és com que la meva racionalitat intenta després entendre tot el que he fet de forma irracional, saps? Però va després.
Passional. Doncs perquè les decisions les prenc a vegades sense pensar gaire amb el que me viene de dentro.
A mi em passa el que deia aquella noia
sí.
Una mica, eh?
Digues, explica't.
No, passional, però que després ho intento racionalitzar.
Exacte, és això. Senzillament, aquesta noia és molt passional, no? I després
sí.
Pensa, què he fet irracionalment,
compte.
Sí, impulsivament.
Clar, sí.
Doncs tenim els primers participants, que pugen al tren de s'ha de viure la vida, eh?
Sí.
Van una miqueta així. I la gent més racional, on paren? Doncs aquí els tenim, els més quadriculats. Escoltem-los.
Racional. No sé, porque al final me dejo guiar por la razón.
Racional.
¿Sí?
Sí. Yo más abans de decidir penso veure les conseqüències i tot. Llavors sempre mirar a veure tot el que passarà i si és bona idea, pues endavant. Si no, pues cap a una altra.
Más racional. Porque todo hay que pensarlo antes de...
Supongo que depende del tema con cualquiera, pero suele ser más racional.
Más racional.
Yo creo que por la experiencia de que te pasen cosas y te darte la hostia contra un muro al final, ¿no? En plan, todos yo creo que somos muy pasionales hasta que nos damos varias veces y unos aprenden antes que otros.
Clar.
Ai, aquí comencen els cops baixos, eh?
Sí, sí,
comencen els cops baixos perquè sí. Aquí et dones compte de... No, mare meva, comencem a posar els punts sobre les is i comença la batalla entre el cap i el cor perquè el que escoltarem ara és el que no suporten els més passionals dels més racionals.
Ui,
ho hem entès?
Compte aquí, eh?
Sí, eh?
Batalla campal, eh?
Els de la passió que no suporten dels de la raó. Escoltem-ho.
La falta d'obertura de mires i la lentitud.
A ver, que no sepa comprender a veces.
Falta de comprensió.
Sí, comunicació.
Que no le guste ser impulsivo. Que tenga que tenerlo todo pensado. Que no, ¿cómo se dice? ¿No me sale la palabra ahora? Que no improvise.
Que tengas que ir detrás de él todo el rato. Que no vaya por ti, ¿sabes?
Que és com que no entenen que tu, per molt que entenguis, en plan, que algú que fas et fa mal a tu mateixa, no entenen que... O sigui, que tu ho entenguis, però no siguis capaç de parar-ho, saps? És com que ells, és com que si tu... Penses a fracassar i no entenen què pots pensar i fer bé, saps? I no sé, és horrible, no ho entenen i és com que et tracten de tonta i és com que no entenen quin és el problema i el problema és que no funciones igual.
No passa res, t'has explicat bé.
S'ha explicat bé,
però
no?
Però jo no t'he entès.
Val. Doncs si no ho entens, senzillament diu que moltes vegades la gent impulsiva no pensa una cosa A, no?
Sí.
Una decisió A, però acaben fent una decisió B. d'acord? Vale. Llavors, clar, això, a vegades els que són més racionals no ho entenen i a ella li posa nerviosa que els racionals no ho entenguin, eh?
Val.
Senzillament, funcionem de maneres diferents. Doncs tota la raó a aquesta persona tan passional, que sí, reclama el dret a decidir impulsivament sense ser jutjada.
Ara.
I passem a l'altra banda, escoltem què no suporten els més racionals dels que són més passionals.
Sus impulsos.
Sus impulsos?
Sí, sus impulsos.
Vale.
No em posa res nerviós perquè entenc que la gent és impulsiva. Llavors, com que sóc més racional, sé parar els gols una mica. O intento mirar un ment freda.
Ver cómo se da de hostias. O sea, yo qué sé, o sea, tú ves que se la va a pegar, se lo dices y al final es verdad que hasta que no te la das tú no te das cuenta. O sea, por mucho que una persona te diga las cosas, hasta que no la ves tú no lo vas a entender.
La iniciativa y no sabe on acabarás.
La incerteza, ¿no?
Sí.
No, de hecho me gusta también. Sí, me gusta la gente pasional, me gustaría serlo más.
O sea, que eres racional y quieres ser más pasional.
Sí.
Vale, ¿lo intentas? Sí.
Lo voy a intentar.
Mira,
tenim
una noia que també és del nostre...
Canvia d'equip, eh?
Sí, una mica del meu equip, eh? Aquesta noia, t'haig de dir. Sembla que tenim el debat servit, sembla sí. que els racionals ens encanta dir allò de te lo dije, tolla, o mira que t'ho vaig dir, sí. en català, eh? Ens encanta les coses que surtin com havíem pensat i com havíem previst. Ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Bonus track d'avui, Joan, sí. és una persona que completa perfectament el que tots i totes voldríem. És a dir, allò de trobar un equilibri entre el cap i el cor. Mare sí. meva, ja, quin lío, eh? Però sí, trobar l'equilibri.
Hauria de ser això la panacea, eh, que en diuen.
Una miqueta. Doncs Val. El vols conèixer?
I tant.
Escoltem-lo.
Doncs mira, jo sóc una persona creativa, faig música, i quan estic modo creació estic superpassional, però sóc molt racional al dia a dia.
Llavors,
és una controvèrsia aquí curiosa.
O sigui, que tens una mica de tot, eh?
Sí, sí, és com un equilibri. Una
però saps trobar llavors aquest equilibri?
Sempre, i és voluntari. Doncs és la meva manera de pensar no? i
no,
de sentir.
Està molt bé, perquè vull dir, seria com molt idíl·lic, no?
Sí,
aquí.
Sí, sí.
No, no, guai.
Doncs ara sí, ja ho has vist, sí. hem tingut aquí el que seria el yin i el yang perfecte. Saps?
Ying i yang i el del mig.
Exacte. Sí, sí, sí. Super harmònic tot, ara. No? Doncs ara sí, escolta, la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta d'avui. Ella és Calamanda Vila, coordinadora del grup de treball de psicologia comunitària transversal clínica, intervenció social i educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, Calamanda.
Bona tarda.
En primer lloc, com ens descriuria una persona racional i una de passional? Què els diferencia?
Home, la persona racional és aquella persona que pensa molt el que fa, que a vegades es diu col·loquialment, mira, és un Excel amb potes, no? Aquella persona que mira totes les variables. Hi ha persones que són tan racionals, que això els paralitza. I una persona passional, home, és la rauxa, és aquella persona que es tira a la piscina a l'extrem, eh? Que a vegades has de ni mirar si hi ha aigua. Per sort, la majoria de les persones intentem quedar-nos en el punt mig.
Que la Amanda, per quin motiu ens molesta tant que les persones que no comparteixen la nostra manera de fer siguin funcionin d'una altra manera?
Perquè no ens agrada la diferència. No ens agrada, però alhora és la gràcia de la vida, no? Vull dir, si tots fóssim iguals seria molt avorrida la vida, però clar, la diferència fa por. La diferència a vegades ens fa notar les nostres mancances. Una persona molt racional, quan veu una persona equilibradament passional, sentirà una part d'enveja, i no és que li molesti, és aquella part, aquell inconscient, aquell 66% que tenim tots que és invisible, que és l'inconscient, que li fa reaccionar contra aquella persona, no? Un trasfons d'enveja. Uh-huh. I les persones passionals, d'alguna manera, els hi passarà el mateix, perquè una persona passional doncs segurament trobarà a faltar el que deia ara algú dels que parlaven, no? Deia, oi, és que m'agradaria ser més metòdic, més... Bueno, doncs això és la vida, no? La barreja de tot plegat.
De fet, que l'Amanda li anava a preguntar, eh? De fet, aquesta participant que deia que és molt racional, no? Però que li agradaria ser més passional. Volem ser allò que no som?
Evidentment. La nostra vida sempre busquem allò que no tenim. I, de fet, hi ha una frase, em sembla que és un tal Pascal, un filòsof, que deia que el cor té raons que la raó no entén, no? Aleshores, bueno, és una mica aquesta ambivalència entre la passió i la raó. Eh? I tenim moments de tot i realment estem en uns moments que les emocions estan molt deixades anar i molt incontrolades. I estem veient en el Col·legi de Psicòlegs, veiem situacions doncs, que potser fa 5 anys no les veiem ni les vivíem, no? I responen molt a una manca de comunicació real entre les persones, a una manca de cura de la part no material, de la part no corporal, de l'ànima, de la psique, i evidentment a totes les circumstàncies que estem vivint. que són molt dures.
Que la manda, nosaltres n'hem fet aquesta petita baralla, no?, entre el cor i el cap, però aquí no hi ha guanyadors. Imagino que senzillament són maneres diferents de fer.
Sí. I per sort totes es complementen. El cor complementa el cap i el cap complementa el cor. Imaginem-nos una parella, no? Una parella que tots dos fossin racionals, molt racionals. Podria ser com molt avorrida aquella vida, no? Canvia una miqueta de cara, doncs... És com quan fas un còctel, la justa mesura de cada cosa és ideal. Doncs la vida és això. I no existeix la pòssima màgica que et posi les gotes. Això t'ho has d'anar fent tu a la vida, dia a dia. I no és fàcil, i per això, doncs, tot el tema de la psique, doncs, no s'ha treballat mai gaire, ni s'ha potenciat gaire, perquè és un món en el que hi ha molt per descobrir encara.
Que l'Amanda, com podem arribar a trobar, doncs, aquest equilibri entre el cor i el cap?
Jo diria molt... hi ha un exercici que jo sempre aconsellem molt, escriure. Sobretot quan hi ha moments que estàs buf, escriu com et sents. Després, si vols, ho tires al foc, però escriu com et sents. Pensa una mica. I tenir moments de pausa. És molt important tenir moments de pausa. Tenir aquells 10-15 segons a dir, aviam, paro, què vaig a fer ara? Amb els alumnes de classe, a vegades els deia, aviam, nois, parem un moment, sí? Va, hem acabat això, ara què anem a fer? Sí? Va, doncs va, comencem. Aquests petits exercicis de concentració, de mirar-nos cap a dintre, de pensar què vaig a fer ara. No sé, hi ha gent que diu, la persona que és molt religiosa diu resar, altres diuen meditar, altres diuen, hi ha molts noms, però la cosa, el fet és concentrar-nos a dintre nostre i tenir moments de pausa. Que ocupar-nos tant no deixa de ser un mecanisme de defensa.
Doncs recollim aquests consells que l'Amanda Vila, coordinadora del grup de treball de psicologia comunitària transversal clínica, intervenció social i educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per tornar a pujar avui a la caravana i per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per anar tractant aquests temes tan necessaris.
Gràcies, Calamanda. I gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
6 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, que ens explicarà el crims, o gairebé d'aquesta setmana, el cas de la balena blava. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel... Subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Crims, o gairebé.
Doncs vinga, que tornem a encetar un dimarts més crònica negra en aquest programa, en aquest Crims o gairebé, i saludem ja a aquesta hora el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, molt bona tarda i gràcies per tornar amb nosaltres.
Hola, Joan, bona tarda. Com
un
estàs?
Un dia en el que avui volem tractar el cas de la balena blava i, com sempre, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
El 2017 es va popularitzar a les xarxes socials el joc de la balena blava. Aquest repte proposava als participants mig centenar de proves. Era una llista de 50 passos a seguir de diferents dificultats. Entre ells, no parlar amb ningú durant un dia, veure pel·lícules de terror durant 24 hores, despertar-te a les 4:20 del matí o dibuixar-te a la pell la silueta d'una balena. El joc captava els joves a través de les xarxes socials, com Facebook i Instagram, i del servei de missatgeria WhatsApp. Eren accions que s'havien de realitzar a la vida real i més tard notificar-se, per exemple, amb les fotografies en aquestes pàgines. Segons sembla i segons les investigacions, existia un administrador del grup a les xarxes socials que era la persona qui s'encarregava de donar les ordres als adolescents. L'administrador, per exemple, deia al jugador la data de la teva mort i l'has d'acceptar.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, ara Núria Ros, que ens en feia 5 cèntims de tot plegat, però explica'ns una mica més el cas perquè té més profunditat la cosa, no?
Sí, de fet és un cas que segurament no és un cas absolutament únic. Estem parlant d'un supòsit, de fet, que es planteja més o menys a partir de l'any 2017. Es comença a viralitzar, perquè això després hi ha una investigació que ens porta... o que porta la policia argentina, una altra que la porta al Brasil i una altra una mica més certera, finalment, que la porta finalment a Rússia. I allà s'arriba a practicar la detenció d'una persona, un estudiant de psicologia de 22 anys, que després és processat i condemnat a una pena que realment és una pena que sobta, perquè és una pena que es va poder pràcticament suspendre, una pena de presó, però que es va pràcticament suspendre, es va substituir pràcticament per un arrestament al propi domicili del subjecte amb la seva família. I hi ha, diguéssim, dos components que van provocar que aquesta condemna fos una condemna, diguéssim, sorprenentment baixa per la gravetat dels fets, que és, d'una banda, que ja es va penedir del que havia fet. Havia fet unes declaracions en el moment d'encetar el joc que eren absolutament esfereïdores, del tipus, bueno, doncs aquest joc jo el poso en marxa perquè s'ha de fer neteja entre la gent jove, no? Com una mena de joc supremacista, fins i tot, no? I ell se'n va penedir després i això es va tindre en consideració. I després, en segon lloc, clar, estem parlant, i ara ho comentarem, de conductes perilloses, però una cosa és el perill que representa una conducta, diguéssim, d'aquest tipus a la xarxa, a la difusió de determinats jocs amb determinats reptes, fins i tot lesius o autolítics, no? Suïcides, sí. I una altra, la connexió que es pot establir entre aquestes manifestacions i un cas concret de suïcidi o d'intent de suïcidi. Llavors, entre una cosa i l'altra, li van imposar una pena relativament baixa, però en paral·lel a aquesta condemna es van començar a produir, perquè, clar, això era un efecte que s'havia desencadenat mesos abans i que ja no hi havia pràcticament forma d'aturar-ho, en diferents països, entre ells Espanya. Un cas, per exemple, que es va donar al País Basc, un cas que es va donar també a Catalunya, etcètera. No? Aleshores, clar, un dels temes que comentarem després és com és possible, doncs, que si això s'havia averiguat i s'havia condemnat fins i tot a un dels que ens considerava partíceps, d'una banda no s'acabava d'estirar d'aquest fil, perquè ell va explicar que això era una mena d'organització criminal, fins i tot amb una jerarquia, i que ell pràcticament, de la mateixa forma que els nens l'obeïen a ell, ell obeïa ordres de superiors, i d'aquest fil no es va acabar de tirar en cap moment. I després, d'una altra banda, també el paper de les xarxes socials, això es publicava a Facebook, a Instagram, no? Fins i tot circulava per WhatsApp, no? Davant d'aquestes manifestacions, aquestes expressions o aquests reptes, no? Si hi havia o no algun instrument normatiu als diferents països on s'hi van produir efectes per poder obligar a les administracions de les xarxes a bloquejar, a interrompre o a retirar fins i tot aquests continguts.
Entenc, doctor Gómez, pel que ens explica, que aquest nano jove de Rússia el que feia era induir el suïcidi. Anem al cas espanyol. Es castiga a Espanya la inducció al suïcidi?
Bé, aquí potser, com a prèvia per respondre a aquesta pregunta, s'hauria de fer una distinció entre el cas que ens ocupa, el cas de la balena blava, o similars, casos, diguéssim, de challenges o reptes juvenils, no? Fins i tot amb el cas d'algun repte que pogués constituir un intent de suïcidi o un suïcidi o una autolesió, i la inducció directa a algú a treure's la vida o a autolesionar-se. Diguéssim que el concepte mateix d'inducció implica que algú, l'inductor, influeix psicològicament en un tercer per alguna cosa. Alguna cosa que pot ser cometre un delicte, pot ser realitzar una conducta perfectament conforme a dret, o pot ser realitzar una conducta com aquesta de suïcidi o d'autolesió. Clar, el cas que ens ocupa, el cas de la balena blava o d'aquests reptes, bueno, hauríem de veure en cada cas si efectivament hi ha una inducció més o menys a un col·lectiu general de persones, com podrien ser els joves que seguissin aquest joc, a treure's la vida, o manifestacions així una mica més indirectes, com ara, per exemple, induir a realitzar una conducta que pugui ser perillosa. No és exactament el mateix induir de forma directa a treure's la vida que induir a realitzar una conducta que pogués treure la vida com a conseqüència del risc que implicaria. Mm. Aleshores, fent aquesta, diguéssim, matització conceptual, a Espanya ens trobem davant d'un context, diguéssim, d'un marc legal una mica, no diria paradoxal, però sí particular, que és que el suïcidi no es castiga com a delicte. Dirà Joan, home, naturalment que el suïcidi consumat no es pot castigar perquè justament la persona clar, que malauradament s'acaba traient la vida ha traspassat i la mort exigiria la responsabilitat criminal que clar, hi pogués tindre.
És injutjable, no?
Però,
diguem.
Per exemple, clar, però per exemple, la temptativa de suïcidi, hi ha països que la castiguen, el propi inductor. És a dir, qui intenta treure's la vida i al final no ho aconsegueix, podria respondre per la comissió d'un delicte que consistís justament en aquest intent, no? Hi ha països i estats dels Estats Units, per exemple, que això ho castiguen. I a Espanya, per exemple, això no es castiga perquè es partés de la premissa que, lògicament, no existeix un dret fonamental a no viure. Per exemple, això és una cosa que el Ramon San Pedro, potser recordareu el cas del Ramon San Pedro, que després se'n va fer la pel·lícula Mar Adentro, és una cosa que ell, davant la justícia espanyola i la justícia del Tribunal Europeu de Drets Humans, va intentar aconseguir que reconegués el seu dret i el dret, diguéssim, de qualsevol, igual que existeix el dret a viure, el dret a no viure. No? I això no es va aconseguir, això no es va arribar a reconèixer. Però, en canvi, sense existir un dret a no viure, un dret a treure's la vida, sí que es considera que és una conducta que es pot realitzar lliurement sense haver-s'hi de patir un càstig penal. No? Llavors, la conducta base, diguéssim, la conducta de treure's la vida o intentar treure's la vida no té càstig, però, en canvi, la intervenció en l'intent de suïcidi o el suïcidi d'un tercer per part d'una altra persona, a través de la inducció o de la cooperació material, la participació necessària o la participació no necessària, en canvi, el Codi Penal espanyol no només es castiga, sinó que es castiga amb penes molt importants. Concretament, la inducció es castiga amb una pena de presó de 4 a 8, a 8 anys. I això, en canvi, no és així a altres països, i no diria un país, diguéssim, d'un àmbit de cultura molt diferent a l'espanyol, sinó directament segurament el país que més influeix en la normativa penal espanyola, com és Alemanya. Alemanya, per exemple, el Codi Penal alemany no castiga la inducció al suïcidi, i en canvi aquí nosaltres la castiguem amb una pena de 4 a 8 anys. Clar, és una conducta molt diferent a la del cas que ens ocupa, però per emmarcar una mica el que comentarem a continuació, això és el que d'entrada hauríem de tindre en compte. No?
Clar, doctor, ara em deia de 4 a 8 anys en el cas espanyol per aquesta inducció al suïcidi. Entenc, però, que el cas que ens ocupa, aquest cas de la balena blava, anava destinat pràcticament a persones molt, molt joves. Què passa si la inducció al suïcidi és a un menor d'edat?
Clar, el concepte mateix de suïcidi implica dues coses. Un, treure's la vida, lògicament. Si un treu la vida a un altre, ja no és un suïcidi, sinó una mena d'heterosuïcidi o homicidi o assassinat. I, en canvi, si se la treu mateix, és un suïcidi. Això no estem descobrint Amèrica dient això, evidentment. Però després, i sobretot, el punt central és el segon element del suïcidi conceptualment, és la llibertat per treure'l la vida. És a dir, llibertat per poder decidir de forma psicològicament madura què vols fer, diguéssim, amb la teva vida. Aquest element és un element ja molt qüestionat des d'un punt de vista psicològic o psiquiàtric, perquè hi ha qui defensa, per exemple, aquests dies se n'està parlant a propòsit, malauradament, del cas de les nenes de Sallent, que em consta que vosaltres heu tractat exhaustivament, que una persona que decideix treure's la vida, sigui menor o sigui adult, però més si és menor encara, té algun tipus d'alteració o trastorn mental que potser s'hauria de tractar, i justament per aquesta raó el Codi Penal espanyol prohibeix les conductes de tercer que, en lloc d'ajudar a qui vol treure's la vida, doncs l'indueixen o hi cooperen, etc. No? Però clar, el fet del suïcidi és diferent en funció de si és un adult capaç, un adult mentalment sa, diguéssim, no un inimputable, sinó un adult perfectament imputable, o si és un adult inimputable o si és un menor d'edat, perquè en aquest segon i tercer cas, és a dir, l'adult inimputable o el menor d'edat, d'alguna forma podríem qüestionar justament aquest element de la llibertat, de la capacitat psicològica per decidir amb raó, lliurement, de forma serena, etc., sobre la pròpia vida. De tal manera que quan tenim un menor d'edat, i quan més menor d'edat sigui, més podrem argumentar en aquesta línia, no és el mateix un nen de 17 anys i mig que un nen de 4, 5, 6 anys, doncs diguéssim que quan més menor sigui, menys capacitat per decidir lliurement sobre la seva pròpia vida tindrà, i més manipulable, per tant, podrà ser per un tercer. De forma que si un tercer indueix de forma incisiva, de forma directa, de forma continuada, de forma persistent, a un menor, molt menor, per treure's la vida, d'alguna manera podríem dir que en realitat no està ajudant al suïcidi una altra persona, sinó que l'està matant, no? Està cometent més que una inducció al suïcidi, perquè no hi ha pròpiament un suïcidi, perquè aquell menor no és capaç de suïcidar-se, no té prou maduresa mental, l'estaria instrumentalitzant, l'estaria utilitzant com una mena d'instrument del seu homicidi. Per tant, allò es podria qualificar com un homicidi o fins i tot com un assassinat.
Clar, doctor, ara anem al cas que ens ocupa. 8 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Encara queda temps perquè ens ho expliqui el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. Estàvem parlant del cas de la balena blava i no sé si respon a aquest concepte del qual estàvem parlant, inducció al suïcidi.
Doncs justament no del tot, perquè hi hagi inducció al suïcidi, ha d'haver dos elements que segurament en aquest cas no existeixen. D'una banda, l'acabàvem de comentar ara mateix, capacitat per l'induït per treure's la vida de forma lliure, en el cas d'un menor aquesta capacitat no existiria, i en segon cas, la inducció implica la creació psicològica de forma directa en un altre d'una determinada resolució. Induir, diguéssim, amb caràcter general, no necessàriament induir a la comissió d'un delicte o a la realització d'un suïcidi, és justament això, és convèncer algú per via psicològica, però aquest algú ha de ser un algú que l'inductor ha determinat de forma concreta, i la forma a través de la qual es convenç aquest algú perquè realitzi alguna cosa és a través d'una influència psicològica directa, no? Per exemple, quan algú contracta un sicari per matar un tercer, sap a qui està contractant, sap com l'ha de convèncer amb el pagament d'uns diners, i ho fa de forma psicològica i de forma directa. Clar, el cas d'aquests reptes divulgats a través de les xarxes socials no són exactament això. No? És un joc amb 50 passes, i la passa final, la forma de transformar-te en aquesta balena blava de forma definitiva és agafar i saltar des d'un pont, no? Per exemple, amb algun dels reptes. No? Clar, però això és com una mena de llavor que es llença a la multitud per veure quina reacció provoca. És com una mena d'experiment de psicologia social, molt macabre, naturalment, però no és exactament que jo tinc un missatge molt concret dirigit a alguna persona molt concreta amb l'intenció que aquesta persona sigui convençuda perquè es tregui la vida, sinó, bueno, insisteixo, un joc molt macabre, però difós d'una manera molt indeterminada. No? Aleshores, aquí, si els codis penals això no ho regulen d'una altra manera, diguéssim, el tipus l'article, el precepte relatiu a la inducció al suïcidi no hi encaixaria, no?
Val. Entrem en altres qüestions que encara ens queda temps, doctor, perquè a banda de castigar l'autor, no sé si... I aquí jo crec que donem el clau d'una de les qüestions, que és la por al món digital, no? Es poden retirar de la xarxa els continguts o bloquejar els serveis que els ofereixin o aquest tipus de material sensible?
Sí, a propòsit justament d'aquesta distinció que acabàvem de fer ara entre el que seria pròpiament l'inducció a un suïcidi i l'emissió d'aquests missatges en forma de joc o reptes en general, des de l'any 2021, amb el cas del Codi Penal Espanyol, interpreto que quan es va condemnar aquest xicot de 22 anys rus a Rússia existia un precepte d'aquestes característiques, o potser van aplicar de forma extensiva el delicte aquest d'inducció al suïcidi. Nosaltres, des de la llei 821, que va entrar en vigor al juny de l'any 2021, tenim dos tipus penals que poden permetre l'efecte que preguntava, Joan, que són dos tipus. Un, per castigar la difusió de manifestacions o jocs, per exemple, a través d'internet, que puguin servir per promoure o per fomentar l'autosuïcidi, d'una banda, i d'una altra, diguéssim, el mateix comportament aplicat a les autolesions. Recordem que en el cas de la banana blava hi havia reptes que eren pintar-se amb un ganivet. Potser a internet hem pogut veure tots fotos d'aquestes, no? Mm-hmm. Una balena blava al braç.
Sí, recordo que ha de ser un cas molt mediàtic, a més.
Clar. Llavors, això són unes autolesions i després ja tenim el pas final del 50, que és aquest del pont. I el Codi Penal espanyol, des d'aquesta llei, des del juny de 2021, tenim un tipus que castiga aquests reptes pel suïcidi i un altre, i també, diguéssim, el repte per l'autolesió. Llavors, en els dos preceptes, respectivament, que regulen això, es permet la possibilitat que l'autoritat judicial, un, retiri el material, diguéssim, no? El material aquest nociu, aquests reptes, diguéssim, aquestes publicacions, no? El material publicat a les xarxes socials. En segon lloc, que acordi la interrupció del servei en qüestió. I en tercer lloc, i això només seria acceptable pels casos on el domicili informàtic, diguéssim, estigués fora del territori espanyol, el bloqueig dels materials publicats i el bloqueig de la pròpia prestació del servei. Això és una cosa que fins al juny de 2021 només es podia aconseguir per via administrativa, i des d'aleshores es pot aconseguir amb un procediment penal que es pugui substanciar contra l'administrador d'una d'aquestes xarxes socials, un d'aquests grups de WhatsApp on s'hi pugui trobar aquesta informació.
Clar. Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas, aquest crims o gairebé el cas de la balena blava, del qual segur n'hem extret tots conclusions per aprendre'n, com sempre. Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Minut i mig i arribarem a les 4 de la tarda. Nosaltres que donem pas als serveis informatius d'aquesta casa amb l'actualitat de darrera hora, pendents tots d'aquestes restriccions que comencen a tenir lloc a ciutats com Barcelona, el Baix Llobregat, en fi, totes aquestes poblacions. Ho seguirem tot plegat, no només des dels serveis informatius, sinó també des d'aquest programa. I quan tornem a les 4, ja tenim per aquí a Francesc Marginet, a Edu Lloberes, que ens presenten una obra de teatre que està triomfant. Si queda alguna entrada, ja us ho dic ara, si queda alguna entrada per aquesta obra de teatre, agafeu-la, perquè estan volant les entrades per aquesta obra de teatre. Mira, m'està informant Francesc Marginet des de la Peixera que ja no queden entrades, venda exaurida d'entrades, localitats exaurides, i és que és una obra. Tots eren fills meus, el Teatre Lliure de Montjuïc. De seguida en parlem. Fins ara.